Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia des d'aquest al matí i ambient més suau al migdia. El temps anticiclònic s'imposa avui i els propers dies amb ambient majoritàriament assolellat.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, bon dia, com esteu? 8 del matí d'aquest supermatí, avui que és dimecres 28 d'octubre de 2020. Jo ja m'aniria preparant perquè dimecres, avui és dimecres, no? Doncs dijous, divendres, entre dijous i divendres s'anuncien noves restriccions a casa nostra per frenar el coronavirus. Sobre la taula ara mateix hi ha o un confinament de cap de setmana o un confinament de 15 dies total. Un confinament de 15 dies, 3 setmanes, que ajudi a fer desaparèixer el virus com ho vam fer la primera vegada, ara que en teoria no està tan repartit com llavors, perquè el tenim una mica més controlat, perquè hi ha més testos, hi ha més capacitat de saber per on circula el virus, doncs en 15 dies, segons els experts, es faria un curtcircuit. De fet, és el que ha funcionat a Israel. A Israel, ahir veia una gràfica a Twitter, han anat aplicant totes les mesures que estem aplicant aquí, cap d'elles va funcionar i tan sols el toc de queda, i ara ja aposten, bueno, de fet van apostar durant 2 setmanes o 3 per un confinament total i ara ja estan en els nivells mínims de transmissió del virus de tota la pandèmia. Per tant, és una mesura que podria ser positiva, però com dèiem ahir, el problema ara mateix és la falta d'un lideratge clar. Un lideratge que fins ara exercia el doctor Argimon, que també havia exercit el president de la Generalitat, Quim Torra, però amb el president Quim Torra inhabilitat i el doctor Argimon de baixa perquè va agafar el virus i va haver d'ingressar en un hospital, doncs ara mateix no hi ha un lideratge clar. I també això es veia en la vergonya que van passar tots plegats ahir amb les discussions dins del mateix govern sobre si el teletreball és obligatori o no. El teletreball sembla que és obligatori, però no es poden posar multes a qui incompleixi. I ahir, just quan acabàvem el programa, el conseller de Treball, Shakir El Homrani, entrava en directe al món a RAC1 i deia que el teletreball és obligatori i que s'imposaran multes. I li van preguntar i repreguntar i tornar a preguntar si les multes importava implica, o si la prohibició implicava multes, i ell deia que sí, que sí, que sí, que sí. I durant tot el dia van anar sortint membres del seu govern a dir que no, que no, que no, que no. Llavors, per què surt el conseller a dir que sí? Doncs perquè aquest govern, vull dir, no té un rumb clar, no hi ha ningú que lideri, no hi ha ningú que digui tu, conseller, surt a explicar això, que tots van a la seva. De fet, els partits, també els dos partits, ni es parlen pràcticament i no s'entén perquè no hi ha aquesta coordinació i no es treballa per facilitar la comunicació i per facilitar que la gent entengui les coses. Total, que estem aquí enmig tots plegats, amb un toc de queda que s'està aplicant ja des de fa 3 dies i que d'aquí poc això anirà més. Les 8 i 3 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Què farem avui al Supermatí? Repàs exhaustiu a l'actualitat del Baix Empordà, acompanyada al final d'una entrevista a la Neus Marc, que és col·laboradora d'aquesta casa, també és, de fet, és cantant, i ha tret un projecte Heroïnes, volem parlar amb ella. I acabarem el programa parlant també de cultura, de llibres, amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Obrim les portes dels serveis informatius de Ràdio Capital amb Sandrín Busnet. Sandrín, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Ei, bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Balsebre, bon dia.
Hola, bon dia.
L'alcalde de Palafrugell fa una crida a participar en el cribratge massiu que es farà aquest cap de setmana, divendres i dissabte, al municipi, i tot i que admetia que en aquests moments doncs, que hi ha una saturació dels laboratoris que fan PCR i per això s'ha trigat a decidir si aquestes proves es faran.
Exacte, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, posarà en marxa un cribratge divendres i dissabtes vinent. Espera que hi acudi força gent, però no al punt de col·lapsar els hospitals.
Sí, bé... aquí va ser estrany, no?, que se li va preguntar, hi ha d'anar molta gent, no? Sí, sí, però per, no col·lapsem. Però clar, doncs, si diem això, la gent no hi anirà. No sé si aquest havia de ser el missatge. L'Ajuntament de Calonge, atenció a això, no aposta pel teletreball de la seva plantilla.
Des que Soler va entrar a l'alcaldia, es va ordenar que tots els treballadors i treballadores del consistori tornessin a treballar presencialment. Malgrat les recomanacions per part de la Generalitat de prioritzar el teletreball, de moment seguiran treballant presencialment encara que han intensificat les mesures de contenció.
I per si algú es pregunta per què parlem de Calonge i no parlem d'altres municipis, doncs perquè altres municipis el seu alcalde no ha fet bandera del fet de tornar a treballar presencialment just en el moment en què el seu nou alcalde, de fet, just en el moment en què totes les autoritats sanitàries demanen teletreballar. Aquest és el motiu pel qual expliquem això, que Calonge i Sant Antoni, de moment, no hi ha teletreball. La policia local i els Mossos d'Esquadra van detectar divendres a Palafrugell un grup fent botellón, concretament al Passeig del Mar.
Van acabar presentant 7 propostes de sanció per incomplir la normativa de prevenció de la Covid-19 i 2 més per possessió de substàncies estupefaents. Tot i així, la primera nit de toc de queda es va completar sense incidents.
Sant Feliu de Guíxols contracta 9 policies per lluitar contra el coronavirus.
Sí, el ple de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir el contracte temporal d'aquests 9 agents que començaran a treballar a finals de setmana. L'objectiu d'aquesta incorporació és poder tenir més control del compliment de mesures anti-Covid, com ara el toc de queda.
La taxa de desocupats se situa...
L'atur baixa a les comarques gironines en 9.600 persones el tercer trimestre de l'any.
La taxa de desocupats se situa a l'11,7% i l'arribada de l'estiu i la reobertura de la costa i muntanya fan que la població ocupada creixi en 20.500 treballadors.
L'atur, com dèiem, baixa. També fan un balanç, de fet fan un balanç negatiu de la barema d'enguany a la Déu Empordà, Paula.
Doncs sí, la barema d'aquest any 2020 ha resultat molt desfavorable, sobretot per la gran afectació del mildiu, una malaltia de les vinyes, i també marcada per les conseqüències econòmiques de la pandèmia del Covid-19.
Us hem d'explicar quines són les rendes de casa nostra, quines són les rendes del Baix Empordà. A la nostra pàgina web trobareu un balanç de quina és la renda de cadascun dels municipis de casa nostra. Begú és el que té la renda més alta.
Sí, ara fa uns dies l'Agència Estatal de l'Administració Tributària va publicar la renda disponible mitjana del 2018 de tots els municipis d'Espanya. El Baix Empordà, Begú, lidera el rànquing i, en canvi, el municipi amb la renda més baixa és Ullà.
I Platja d'Aro organitza les jornades Repensant el Turisme 2020.
Sí, en el marc del procés d'elaboració del Pla Estratègic de Turisme i Ciutat de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, l'Ajuntament proposa les jornades de repensament del turisme 2020, amb una presentació inicial el divendres 30 d'octubre i 3 sessions de conferències, taules rodones i un debat els dilluns 16, 23 i 30 de novembre.
I acabarem explicant que la Biblioteca de Sant Feliu de Guíxols ha engegat la iniciativa Lectures per un confinament.
L'objectiu és fer arribar lots de llibres i quaderns de lectura als grups d'alumnat de les escoles que hagin hagut de confinar-se per evitar que es quedin sense accés a la lectura, tal com va passar durant el primer confinament quan les escoles van tancar.
Saludem ara l'Albert Aparicio. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Quina és la previsió del temps per avui? I si ens pots avançar com ho tindrem per la castanyada?
Doncs avui hem d'esperar un dia meteorològicament molt tranquil i ja avanço que la bonança durarà fins passada la castanyada. Jornada, doncs, amb predomini de l'ambient assolellat, ens creuaran al llarg del dia alguns intervals de núvols prims, però seran més decoratius que altra cosa. I el temps anticiclònic s'anirà imposant avui i fins principis de la setmana que ve. Pel que fa a temperatures, tindrem matins frescos, amb mínimes de 6-7 graus a l'interior i valors màxims al voltant dels 20-22 graus. Les altes pressions i el temps majoritàriament assolellat ens acompanyaran les properes jornades amb un augment progressiu de la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Reflexió, comentari del periodista Toni Selles.
Escric aquest comentari per a Ràdio Capital mentre encara intento aclarir-me de fins a quin punt el teletreball és obligatori a casa nostra. Fins on arriba la capacitat coercitiva del govern en aquesta qüestió ha generat un altre episodi de contradiccions, fins i tot de caos al govern. Hi han contribuït les versions diverses del conseller de Treball, la titular de Presidència, el d'Empresa, el secretari general de Treball. Això gairebé en paral·lel al globus sonda del confinament als caps de setmana. Mentre la tendència de les dades de la Covid-19 apunta cap a escenaris cada dia més propers als de la primera onada, els responsables polítics ens continuen generant dubtes, incertesa i fins i tot estupefacció. Mentrestant, però, toc de queda perquè no hi ha prou responsabilitat entre la ciutadania. Altra cosa és el rendiment de comptes dels governants. Una recerca acadèmica de l'Institutions on Political Economy Research Group de la Universitat de Barcelona sobre la gestió política del coronavirus exposa, entre altres resultats interessants, una correlació directa entre una exposició a la pandèmia i la confiança envers els polítics. És a dir, com més exposats al coronavirus, menys confiem en qui ha de gestionar-ho des de les administracions. I encara una altra, les persones que han patit la malaltia es mostren més partidaris d'un executiu tecnòcrata que no pas d'un de polític. Símptomes d'una creixent desconfiança i distanciament cap als governants en temps de pandèmia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
4 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Bruce Springsteen va publicar divendres el seu nou disc, que és Letter to You, amb la E Street Band, i des de fa uns dies, ja aquí a Ràdio Capital, la fem sonar com una de les millors cançons del disc, que és Ghost. pràcticament un quart de nou del matí. De seguida tornem en aquest programa informatiu que és el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Atenció! Central Outlet del Descans arriba a la Bisbal. Som distribuïdors de productes pel descans. Tenim matalassos, canapès, somiers, butaques de relax, sofàs. Increïble oferta especial d'obertura. Butaca de relax amb massatge i calefacció lumbar per 199 euros. No la pots deixar escapar. I a més, 200 matalassos en estoc procedents de restes de fàbrica per liquidar el 50%. Afanya't, que volen! Central Outlet del Descans. Obrim l'1 de novembre a l'Avinguda Josep Tarradellas, 5 Baixos de la Bisbal.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat. La ràdio.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. La situació del coronavirus empitjora a casa nostra i també a tot el país, perquè no enganyar-nos. Ara mateix, al Baix Empordà, és que és, la situació és bastant greu. El 20% de les proves donen positiu. Això és una bestialitat. O sigui, és de les comarques on hi ha un percentatge més alt de proves que donen positiu. I això és, això, vull dir, això no pot ser així. Això s'ha de resoldre d'alguna de les maneres. En l'última setmana s'han detectat 606 casos de coronavirus. 606. Penseu que fa 3 setmanes estàvem en 174 i fa un mes, si superàvem les 100 cada dia, cada setmana, ens posàvem les mans al cap. Doncs ara superem de llarg les 100 cada dia. De debò que la situació és greu a casa nostra i de moment no sembla que les accions dutes a terme fins ara, el tancament de bars i restaurants o el toc de queda, estigui donant cap resultat. Sí que és cert que s'estan fent moltíssimes proves, s'estan fent moltes més proves que mai, vull dir, la quantitat de proves és ingent i a més s'hi afegiran les que es faran en el cribratge de Palafrugell aquest mateix cap de setmana. Recordeu, divendres i dissabte, matí i tarda. Ahir vam parlar amb l'alcalde de Palafrugell, en Josep Piferrer, que ens deia això, que és molt important que tothom hi vagi, i ens admetia que, clar, que un dels problemes que hi ha ara mateix, i que per això no estava clar si es podria fer aquest cribratge, és la saturació dels laboratoris que fan la PCR. Sandrin.
Exacte, el vam entrevistar perquè ens informés sobre les noves mesures que es prendran al municipi. Recordem que aquest és un dels indrets de la comarca on s'han registrat més casos de persones portadores del coronavirus. El nombre creixent de persones contagiades pot ser motiu d'espant, però cal recalcar que també és un indicador d'augment de la immunitat al virus entre la població. Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, l'Ajuntament va potenciar la setmana passada la campanya informativa i ara, després de la reunió del passat divendres, posarà en marxa un cribratge massiu. De moment, aquesta és l'única mesura pel que fa a aquest municipi.
Ens van demanar, sobretot, doncs, que potenciéssim les campanyes informatives, i així ho vàrem fer-ho, val? I la reunió de divendres ens varen posar, doncs, la novetat va ser aquest cribatge. No? En aquests dies que hem estat en reunions no ens han dit res més.
Sí, incrementen els casos, incrementa la immunitat de la població, molt bé, però incrementen els casos, incrementa la gent ingressada a l'hospital. Vull dir que ara mateix hi ha 38 persones ingressades a planta, 6 a l'UCI, són uns nivells molt semblants als de la primera onada i en l'última setmana han mort 2 persones. Vull dir que no crec que valgui la pena gaire aquesta immunitat. Parlem d'aquest cribatge a Palafrugell. Quan es realitzarà el cribatge i a quina franja d'edat es dirigeix?
Tindrà lloc els propers divendres i dissabte en persones de 30 a 60 anys i donarà una fotografia de la situació actual a Palafrugell. Concretament informarà sobre el nombre de persones asimptomàtiques. L'alcalde espera que hi acudi força gent, tot i que recalca que hi ha una saturació al sistema sanitari, principalment a Girona. Per tant, és important que la participació al test PCR no sigui el punt de col·lapsar els hospitals.
Sí, fins a cert punt, perquè no col·lapsar-ho, no? Vull dir, tinguem en compte que una de les problemàtiques que tenim ara en el país, diríem, és la saturació dels laboratoris que fan les PCR.
Insistim, vull dir, si s'ha d'anar a fer la prova, vagin a fer-se la prova, que vagi tothom a fer-se la prova, i després si hi ha una saturació, doncs ja ho trobarem, però millor que sigui un èxit aquest cribratge, perquè hi vagi molta gent, que no hi vagi ningú i que llavors doncs no hagi servit de res. Pel que hem sabut aquí a Ràdio Capital, altres municipis que també estan en una situació molt preocupant, com per exemple Torroella de Montgrí també té uns casos disparadíssims. En aquest cas, a Torroella de moment no es preveu un cribratge massiu. Parlem ara d'altres detalls sobre el coronavirus, ara des d'una perspectiva més econòmica. Fa dies que des de les administracions demanen aplicar el teletreball, per totes bandes ens ho demanen. De fet, l'administració pública cada vegada s'impulsa més. Hi havia discussió entre si les empreses estan obligades o no a aplicar el teletreball i si hi ha multes si no ho fan. I ahir ens van preguntar, van pensar, clar, hi ha un dels municipis del Baix Empordà en què té un nou alcalde i en què el nou alcalde va fer bandera del fet de no al teletreball, que tothom a l'oficina a treballar de la plantilla de l'Ajuntament. I què passa? Estem parlant de Calonge i Sant Antoni, que l'alcalde va accedir a l'alcaldia fa un mes i deia tothom a treballar a l'oficina perquè no pot ser això del teletreball. Doncs bé, preguntàvem, ara amb totes aquestes peticions de fer teletreball per part de les administracions, recuperareu el teletreball? Doncs la resposta és que no. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no aposta pel teletreball, ha intensificat les mesures de contenció del Covid entre el personal sanitari i la brigada, però tot i així, de moment seguiran treballant presencialment. Eugènia.
Així ho ha confirmat l'Ajuntament a Ràdio Capital, malgrat les recomanacions per part de la Generalitat de prioritzar el teletreball. Tot i així, han dit que si la situació es complica, miraran quins llocs són més fàcils de teletreballar. I des de que Soler va entrar a l'alcaldia, recordem que es va ordenar que tots els treballadors i treballadores del consistori i tornessin a treballar presencialment, malgrat en aquell moment ja feien teletreball. Tot i així, des de l'Ajuntament de Calonge han explicat que l'objectiu és contenir la propagació de la Covid-19 i que, per tant, volen garantir que si algun positiu no comporti el confinament de tot el personal.
I quines mesures de contenció han aplicat?
Doncs aquesta setmana han fet tests serològics a tot el personal de la brigada i s'han realitzat 34 proves i totes han donat negatiu de Covid-19. També han reorganitzat la feina creant grups bombolla de 3 persones i han continuat prenent la temperatura diàriament a tot el personal de la brigada. També han eliminat la reunió briefing conjunta amb tot el personal i es faran reunions de control en grups reduïts.
És important ara fixar-nos en quines conseqüències ha tingut les crides a no moure'ns de casa i també la prohibició de sortir de casa. Que just abans que s'apliqués el toc de queda, aquest divendres, la policia local i els Mossos d'Esquadra van detectar un grup de joves fent botellón al passeig del mar de Palamós. Van acabar presentant 7 propostes de multa per incomplir la normativa de prevenció del Covid i 2 més per possessió de substàncies estupefaents.
Sí, tot i així, la primera nit de toc de queda es va completar sense incidents. En declaracions a Ràdio Municipal de Palamós, Alfons Bartolomé, regidor de Seguretat Ciutadana, va explicar que aquests propers dies es prioritzarà donar informació abans que presentar denúncies. Tot i així, si malgrat el confinament de nit es produís algun botellón, ha dit que ha assegurat que seran resolutius.
Ara, lògicament, doncs el confinament de nit doncs farà possible doncs, que aquests botons no existeixin i que si existeixen serem igualment de resolutius, eh? Vull dir que irem a aixecar actes perquè això ja està avisat amb suficientment temps i això no es pot fer. Llavors aquest tema igualment doncs, si es produís algun botellón doncs s'aixecarien actes i per l'altra part doncs, seria més pedagògic.
Per cert, que Sant Feliu de Guíxols contracta 9 policies per lluitar contra el coronavirus i fer aplicar les mesures.
Sí, el ple de Sant Feliu de Guíxols va aprovar ahir al matí un suplement de crèdit per poder fer el nomenament d'aquests 9 agents de la policia local. Són contractes temporals de 3 mesos i s'espera que els agents comencin a treballar ja a finals d'aquesta setmana. El ple es va convocar de forma extraordinària per poder agilitzar la contractació d'aquests policies, però veient que el govern català i estatal endureixin les restriccions actuals o afegeixin noves mesures anti-Covid.
I explicarem també quina és la situació de l'atur a casa nostra. Perquè ja es van donar les dades de l'EPA i l'atur a les comarques de Girona ha baixat en 9.600 persones durant el tercer trimestre. L'arribada de l'estiu i la reobertura de la costa i la muntanya, sobretot pel turisme de proximitat, també han fet que de retruc la taxa de desocupats baixi del pràcticament el 15% a l'11% entre juliol i setembre.
Segons les dades de l'enquesta de població activa, tot i aquest descens, el llast que deixa la pandèmia és evident, perquè a la demarcació hi ha 45.900 aturats. Pel que fa a la població ocupada, els contractes d'estiu han permès que creixi en 20.500 treballadors i arribi als 345.300. Les dades de Girona contrasten amb les del conjunt de Catalunya, on la sotragada de la Covid ha fet pujar un 7% l'atur durant el tercer trimestre.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
3 minuts i seran 2:15 de 9 del matí. La denominació d'origen Empordà fa un balanç negatiu de la verema d'aquest any. Per què, Paula Balcebre?
Exacte. Aquest any la producció de vi ha disminuït un 20% respecte a anys anteriors. Aquest fet es deu principalment a la causa del mildiu, relacionat amb el canvi climàtic. Les temperatures més elevades que d'acostum han propiciat la reproducció del fong que causa danys als cultius. Quan els efectes negatius de la pandèmia aquest any, Xavier Albertí, president de la denominació d'origen Empordà, explica que tot i recuperar força l'estiu amb el nou tancament, les xifres de venda decreixeran, sobretot perquè les vendes es fan majoritàriament al sector de la restauració, molt afectat per la pandèmia.
La majoria de cellers estan bàsicament centrats en l'hostaleria molt més que no pas en les botigues o supermercats, que aquests possiblement han crescut les vendes, no? Però en cap cas compensen. Es havia recuperat força l'estiu, fins i tot l'enoturisme de proximitat semblava que havia crescut i tot, i que les coses anaven millorant, però esclar, aquest nou tancament ja no sé on anirem a parar. Per descomptat, la baixada és segura, d'un 20%, potser de més, si això es va endurint com sembla.
L'estratègia de comerç per internet és l'alternativa més viable i des de la denominació d'origen han creat una xarxa d'enllaços per ajudar a crear botigues online. Però Xavier Albertí explica que no hi ha un hàbit de comprar vi per internet i que tot i que la situació hagi fet créixer exponencialment aquest servei, ni molt menys estan corregint la pèrdua.
L'únic aspecte, podríem dir, positiu, perquè és el que ens queda pensar, doncs és això, que aquest poc oasi, aquest oasi que hem tingut estiuenc, doncs sembla que mentre que ha baixat molt, esclar, el turisme estranger, que per nosaltres ja tampoc era molt important, el turisme local, que és prioritari, el de Girona, el de Barcelona, doncs aquest ha agafat bon ritme, no? La gent s'ha optat per activitats de proximitat i entre elles l'enoturisme.
Molt bé, aquest balanç de l'actualitat pel que fa a la situació del vi de casa nostra, de l'Adeu Empordà. Ara us expliquem quin és el municipi amb la renda més alta del Baix Empordà. Concretament és Begur. que és aquest municipi, segons l'últim rànquing que ha fet l'Institut Nacional d'Estadística. Anna Salvador.
Sí, exacte. Begur lidera el rànquing del Baix Empordà amb una renda disponible mitjana de 25.097 euros anuals. Tot seguit hi ha Santa Cristina d'Aro amb una renda mitjana de 24.926 euros i Forallac amb 24.822 euros. Aquesta informació prové de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que cada any fa pública la renda mitjana de tots els municipis de més de 1.000 habitants d'Espanya. A nivell català, Begur ocupa la posició 94 de la llista.
I clar, quin és el, Anna, quin és el municipi amb la renda més baixa?
Doncs amb una renda mitjana de 19.612 euros, el municipi amb la renda més baixa del Baix Empordà és Ullà. Tot i així, tots els municipis de la comarca superen la renda mitjana de tot Espanya, que és de 18.500 euros. En total, la mitjana de la renda disponible dels municipis baixempordanesos és de 22.686 euros.
Gràcies, Anna Salvador. Fins ara, ara tornem.
Salsa, bachata, son... La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Passar un minut de dos quarts de nou del matí, parlem d'un nou projecte musical. Tribut a 12 dones cantants que han marcat un estil i una època, que formen part de moltes generacions. Un nou disc que ha creat la nostra amiga, la nostra col·laboradora, la Neus Mar, que és a qui tenim en aquests moments al telèfon. Què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Bé, bé, molt bé, molt bé. Aquest... Dintre de tot, bé.
Aquest tribut a aquest nou disc, Heroïnes, que fas homenatge a 12 dones, no?
Sí, mira, vaig tornar a coincidir després de 10 anys amb en Nito Figueres, amb pianista, músic, bueno, estupendo, i res, vam retrobar i vam engegar aquest projecte. Tot i que és un moment difícil per engegar projectes, doncs ens resistim una mica a que haguem d'aturar-ho tot i com a mínim ho intentarem. En principi anem tirant per aquí per complir el nostre objectiu, que és enregistrar aquest treball discogràfic.
Clar, el disc ja el tens gravat.
No, ara estem en procés de... No, estem en procés ara mateix de Nito està fent els arranjaments, perquè hem agafat 12 dones de lo més inversemblants entre elles, cantant-se d'alguna manera... Com qui, per exemple, ens anem des de la Rosalén fins a Nato Roja, després Edith Piaf...
Ah, carai.
Val? És a dir, després hi ha la Judit Niederman també... Per tant, hi ha cantants molt diferents, el que passa és que no escoltarem les seves versions, sinó que escoltarem aquestes cançons que tothom coneix, però versionades d'una manera diferent. Val? Nito. I ara Nito està en aquest procés de fer els arranjaments i en principi volem registrar a finals d'any.
I per tot això estàs buscant,
però bueno,
estàs buscant mecenes, no?
Sí. Sí, clar, avui en dia doncs, els músics hem de buscar diferents recursos per poder tirar endavant els projectes, i és el mecenatge, que simplement és comprar o fer una aportació de 10 euros a canvi del CD. És com si tu compressis el CD però compres abans, no? I això ens permet doncs, de poder cobrir totes les despeses, que són moltes, que cobreix l'enregistrament d'un CD.
Clar, és la idea del revés, no? De fer-ho al revés, en lloc de tu hi poses diners, fas el disc i després veurem com va la venda, doncs ara t'assegures que hi ha una certa quantitat de gent que te'l comprarà, no?
Exacte, sempre hi ha aquella gent doncs, que fa temps que ens segueix, o que coneix a Nit, o que coneix a mi, o que té ganes que creu en aquest projecte, o simplement a vegades que creuen en la música i en recolzar projectes culturals d'aquest moment, no? Quan estàvem al confinament, la música ens va servir molt per passar aquelles estones dures i és una molt bona medicina, i hi ha gent que d'alguna manera ho torna així, no? Doncs, ostres, doncs jo ara col·laboro, no? En aquest projecte, que a més és una mica valent en aquests moments. I és la manera de fer-ho.
És que moltes vegades ens pot passar, ai, jo ara no sé si aquest artista farà un disc o no, però li vull comprar. Hi haurà molta gent que te'l voldrà comprar, però si no, han d'assumir que en aquesta situació com estem, si no el pagues abans, probablement no el podràs treure, no?
Sí, sí, realment és pràcticament, bueno, molta gent realment ens ha recolzat, ens queda molt poquet per acabar aquesta campanya de mecenatge, res, la recta final, però sí, realment és quan la gent recolza doncs, els seus artistes, sigui qui sigui, i és una bona manera també d'implicar-te en aquests projectes culturals, no?
Mm-hmm. Com està anant de moment la campanya? Tens resposta?
Bé, molt bé. Sí, ha respost molta gent i també deixar clar això que implica un CD, doncs implica pràcticament uns 8 dies d'estudi de gravació, perquè som 4 músics, el Nito, el pianista, després hi ha Pere Martínez, el baix elèctric, i en Ferran Guillemet a la bateria. Hi ha uns 3 o 4 dies de gravació de músics, després en Nito ho grava tot una altra vegada amb piano. Primer ho grava amb piano elèctric, després a l'estudi es porta un piano de cua, perquè realment si es fa un CD s'ha de fer bé, i no és el mateix, no? I després hi ha tots uns dies de mescles, després, clar, hi ha tema de disseny, de fotografia, de duplicat de CDs, i tot plegat, doncs és un cost, però, en fi, no ens podem parar. Ni il·lusions ni projectes els podem perdre, no? I la música sempre ens ajuda a tots.
Com estàs ara mateix a nivell de bolos, a nivell de feina?
Doncs, bueno, mira, sí que en tinc, però a mesura que en tinc es van anul·lant. Mm. Però bé, és el que hi ha ara. En tinc un al novembre, un al desembre, que també és temporada baixa, normalment. Vull dir que... Però bueno, tot s'aguanta per un fil. I ahir sí que ja ens van confirmar, doncs, a cara a la primavera, l'estrena d'Heroïnes en un teatre. Tenim un parell o tres de llocs ja fets per començar, però bueno, ara estem treballant una mica en la promoció del concert. I bé, tot porta l'interrogant avui en dia, però bueno, hem de pensar que algun dia sortirem, no?, de tot això.
Clar,
per tant...
Dius la primavera, però és que clar, no sabem ni on estarem aquest cap de setmana, la primavera és que és impossible.
No, justament aquest cap de setmana ens havíem de trobar amb en Nito, amb totes les prudències del món i tal, per veure tots els arranjaments, havíem de fer les fotos de promoció a Barcelona, segurament no ho podrem fer. Per tant, no passa res, ja ho farem més endavant.
Clar, sí. De fet, és que possiblement és aquest cap de setmana doncs, ens trobem confinats de nou, és que és impossible de saber. I l'estiu com ha anat? L'estiu, hi ha la sensació de que l'estiu estava bé, no? Hi ha la sensació que anava bé la cosa.
Sí,
cultural,
també. Sí, bueno, jo he fet com la meitat d'actuacions de l'any passat, però vist tot plegat el panorama, sí, realment estic molt, 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 molt contenta, no? Bueno, ha sigut un estiu que ens ha donat una mica d'aire i certament no, potser ens hem enganyat una mica, no? Perquè sí, ho veiem ja tot d'una altra manera i ara ens trobem en la situació que ens trobem, però bé, no queda més que posar tots de la nostra part, ser molt conscients, els polítics gestionar-ho bé i nosaltres fer el que toca, perquè no hi ha més.
Clar, de fet, la situació pel que fa a la cultura, ja, vull dir, els concerts ja tenen unes característiques determinades que fan difícil qualsevol contagi. Tu aquest estiu, per les fotos que et veia, molts dels concerts els has fet a l'aire lliure. El problema és que ara han d'anar tots a l'interior, no? Com t'ha canviat la forma de fer un concert la pandèmia?
Bé, clar, mira, l'últim que vaig fer va ser al Teatre de Cardedeu i el que sí que es va controlar era l'aforament i realment la distribució de cadires, doncs, realment la gent, a mesura que anava doncs, a comprar l'entrada, anaven bloquejant les butaques de davant i de darrere del costat. És a dir, no hi havia contacte amb gent que no anés amb tu, no?, quan anaves al concert. I amb totes les mesures, i sí que pensem, clar, els de la cultura sempre ho hem defensat, que ens ha costat molt, però tots els concerts que hem fet, realment les mesures són al màxim. No? Realment la gent, durant tot el concert, no treu la mascareta. No es mou del lloc, però i tampoc es treu la mascareta, i hi ha tot el tema d'higiene de mans. El que passa és que, bé, és complicat i que penso que tothom ho gestiona com pot. Però bueno, és un dels sectors que crec que som molt conscients i que pensem que també la cultura, ara mateix, perquè també hi ha unes conseqüències emocionals i de salut mental per tots, no? Perquè realment això no ajuda gens. I pensem que anar a veure una obra de teatre, un concert, sí. I això ens ajuda a vedir-nos un moment de tot plegat del que està passant. Sí. En part és una medicina, no? Que està bé que utilitzem amb prudència.
Vaig veure l'altre dia a Twitter algú que deia: home, un confinament seria molt diferent si realment es prengués la cultura com a bé essencial i poguessis dir: val, estic confinat, no surto de casa, però sí que tinc el permís d'anar a veure un acte cultural. Surto de casa, vaig en cotxe fins al lloc i després torno i puc anar, jo que sé, al cinema o al teatre amb totes les distàncies i tot. Vull dir que la situació, no sé si això finalment serà possible, si acabem confinats de nou, però realment marcaria molt les diferències.
Bé, sí, jo penso que és el que comentaves, el fet de poder seure i gaudir de l'art, no? I l'art realment ens activa en molts sentits i fa que les emocions d'alguna manera s'activin d'una altra manera. Estem entrant en uns moments que jo penso que estem mirant moltes notícies i a poc ens anem enfonsant també, no? Moralment i anímicament, i poder gaudir de la cultura és un bé. És un bé per tots, jo penso, des dels que estem dalt l'escenari i els que estan a baix, no? A veure si com va tot.
Doncs Neus Mar, com podem entrar en aquesta campanya de mecenatge que ens deies? A la teva pàgina web ho trobarem?
Sí, doncs simplement anar al Google, posar Neus Mar, entres a la pàgina web, hi ha un formulari molt senzillet, per posar el nom, el telèfon, l'adreça, doncs vull un CD, vull dos CDs, i en el moment que fa el formulari m'arriba a mi i jo em poso en contacte amb la gent i simplement després es fa un bizum o una transferència i després quan el CD estigui enregistrat, si tot va bé, sempre hem de dir això, i es pot a finals de gener, doncs començarem hi haurà uns punts de recollida o jo els enviem per enviar correu.
Molt bé, correu postal. Doncs neusmar.net per poder participar en aquesta campanya de mecenatge del nou disc de la Neus Mar, que és Heroïnes. Gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres, Ràdio Capital, per tot, com sempre.
Gràcies a tu.
Que vagi bé. Adéu, un dia.
I ara hem d'explicar una notícia d'última hora que fa referència al major dels Mossos, en Josep Lluís Trapero. I és que atenció, perquè segons avança la cadena SER, el cas del Josep Lluís Trapero està completament tancat, perquè la Fiscalia no presentarà recurs. Què vol dir això? Doncs que la sentència, si la Fiscalia no presenta recurs a cap tribunal, en aquest cas al Tribunal Suprem, la sentència serà ferma. Llegim el que diu la cadena SER. La Fiscalia de l'Audiència Nacional no recorrerà la sentència d'aquest òrgan, com ja avançava la SER, que va absoldre la setmana passada d'un delicte de sedició o de desobediència al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i la resta de la cúpula judicial, que també anava en aquesta línia i que també estava acusada de sedició. Per 2-1, el tribunal va concloure que els processats no van col·laborar amb els polítics sobiranistes, i després d'analitzar durant gairebé una setmana el text de la sentència, els fiscals han decidit no recórrer-la perquè diu que és ben sòlida i que és difícil apel·lar contra una sentència absolutòria. També diuen que recórrer una absolució implica una nova valoració de la prova practicada que, segons els fiscals, no es pot fer en ple i davant dels acusats. Per tant, això, la doctrina del Tribunal Europeu de Drets Humans diu que es vulnerarien els drets si aquesta prova es fa sense la seva presència, sense la presència d'un advocat. Per tant, si aparentment, i si tot això es confirma, tot el que avança la cadena SER, el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la resta de la cúpula judicial queda absolta totalment, sense capacitat d'apel·lació, sense capacitat que ningú tombi la sentència. I això obriria la porta a que el major dels Mossos tornés en algun moment al seu càrrec, a liderar els Mossos. Recordem que manté el paper de major, però no té les competències, no té la capacitat per dirigir, perquè se'l va fer fora, però el càrrec de major és un un càrrec vitalici. Per tant, ara, si la sentència és ferma, doncs això podria significar que Trapero torni a la seva activitat. De seguida tornem nosaltres amb la nostra activitat, que és acabar de repassar les notícies del Baix Empordà.
El Balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, ceviches, tartars, canelons, croquetes i també per emportar una àmplia varietat d'arrossos i fideuars. Pots venir a buscar el teu encàrrec o t'ho portem a casa de dijous a diumenge de 10 a 2. El Balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689 62 53 71. 689 62 53 71 o visita el nostre web albalcodecalella.com.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Passa un minut d'un quart d'hora al matí. Mireu, una altra notícia també d'última hora, que és que, segons el Confidencial, la Guàrdia Civil ha detingut diversos empresaris que van muntar Tsunami Democràtic, aparentment, i vaja, segons aquest mateix diari també es faran una vintena de detencions relacionades amb presumptes adjudicacions irregulars d'empresaris independentistes que haurien amanyat ajudes, diu el Confidencial, literalment, per desviar-les a la residència del president Carles Puigdemont a Bèlgica. Una vintena de detencions es faran avui, ja el Confidencial ja ho anuncia abans que es facin, però també entre les persones detingudes, segons aquest diari, hi ha Xavi Vendrell, que és persona propera a Esquerra, David Madí, una persona que ha dirigit la comunicació de Convergència i de tot aquest sector durant molt de temps, i Oriol Soler, que també és un empresari proper a Esquerra Republicana. D'aquestes operacions que s'anuncien abans per la premsa, que no es fan realitat. Nosaltres ens quedem encara a casa nostra per explicar-vos dos detalls de l'actualitat del Baix Empordà. La primera passa per Platja d'Aro. Perquè Platja d'Aro organitza les jornades Repensant el Turisme 2020.
Sí. L'Ajuntament proposa les jornades Repensant el Turisme 2020 en el marc del procés d'elaboració del Pla Estratègic de Turisme Ciutat. Les jornades seran presencials a la sala d'actes del Club Nàutic Port d'Aro, amb la possibilitat de canviar d'ubicació si les peticions per assistir-hi superen l'aforament dels protocols Covid-19. Simultàniament, la majoria de les intervencions es podran seguir al canal de YouTube de l'Ajuntament i es pot participar en preguntes prèvies al correu electrònic turisme@platjadaro.com o en directe amb missatges de WhatsApp al mòbil 685-694-933. Amb aquestes jornades es promou la reflexió i el debat de la mà d'experts i es parla del contrast amb d'altres experiències de destinacions. L'objectiu final és aprofundir i avançar cap a les propostes d'actuació més adients pel futur del municipi. La transformació del perfil de clients i de les seves preferències, l'existència de propostes comercials innovadores, diferenciades i accessibles, i la competència d'altres destinacions, que ofereixen experiències i productes similars, cosa que implica la necessitat d'un nou posicionament.
La Biblioteca Octavi Viader i Margarita Sant Feliu de Guíxols engega la iniciativa Lectures per un Confinament, un projecte amb l'objectiu de fer arribar lots de llibres i quaderns de lectura als grups d'alumnes que estan confinats per culpa d'un positiu al seu grup a l'escola.
Des de la biblioteca han explicat que l'objectiu és evitar que els alumnes es quedin sense accés a la lectura, tal i com va passar durant el primer confinament quan les escoles van tancar. Així doncs, com a solució, s'han plantejat dues línies d'actuació. Per una banda, s'ha preparat per cada alumne un paquet de tres llibres amb obres de diversos gèneres i que tractin diverses matèries, com per exemple ciències, història, tecnologia o el còmic, i per altra banda s'han elaborat uns quaderns de lectura específics per cada cicle de primària amb fragments de llibres per tal de poder despertar l'interès dels lectors i motivar-los a reflexionar. L'objectiu és que cada grup d'alumnes treballi sobre el mateix quadern de treball i d'aquesta manera es fomenti la cohesió de grup malgrat tothom estigui tancat a casa seva. L'equip de la biblioteca ha explicat que els exemplars s'han fet en paper per evitar la bretxa digital, donat que hi ha nois i noies que no tenen accés a internet a casa i que tanmateix es poden completar buscant a la xarxa per a aquell alumnat que en disposi.
Doncs bé, seguim parlant de llibres i com cada dimecres connectem amb Torroella de Montgrí, amb la llibreria El Cucut. Teresa Calabús, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu vosaltres? També bé?
Bé, amb aquella incertesa, sí. Però bueno, com tothom, no?
Bueno, sí, ara ja ens hem acostumat a la incertesa, no? Vull dir, és qüestió de mirar el dia a dia, sí, i no entrar en bucle quan mires el canal 3, allò, el 324 i així, no entrar en bucle, quan ho has vist una vegada parar, mesurar-te la informació, intentar mirar cap a dintre, mirar-te tu i apa, no?, i fer els possibles per tenir seny.
Ara acabo de pensar, mira, t'ho dic ara en directe i així, que tinc un llibre encarregat que em van avisar que ja està, el teníeu al Cucut, i he pensat a passar perquè aquests cap de setmana que diuen que no sortim gaire de casa i tal, no he pensat a venir, però que ara
no,
he pensat i aquest cap de setmana vinc. Mira, ara
em penso que ha passat fronteres europees i tot
sí,
aquest.
Sí, sí, sí. sí, sí, cosa que no pot fer ningú més, però els llibres sí que poden passar fronteres. Teresa, de què parlem avui? De quin llibre parlem?
Mira, doncs parlem d'un llibre important, jo l'he trobat molt important, i és el segon en què l'autor toca aquest tema, en aquest cas d'una altra manera, menys personal, però també molt directa. Estic parlant de Toni Soler. Toni Soler, que la gent el té present per als seus programes d'humor, sobretot de televisió, en el està passant ara cada dia, i en el també el que va ser Polònia i totes aquestes obres que l'humor ens ha ajudat tant a suportar el dia a dia, i que en aquests moments potser és l'únic programa jo en el que estic enganxada, el que està passant. Doncs Antoni Soler, no ho oblidem, és historiador, és periodista, és un home que, bueno, molt culte i preocupat per molts temes i molt seriós, és a dir, no confonem la gent que és capaç de fer humor i de comunicar amb humor, no confonem amb que siguin bufons o amb que siguin només hi-hi-ha-ha.
Sí, trobo que és necessari, no?, que tinguin aquestes persones tinguin les dues vessants, perquè has de ser un molt bon analista de l'actualitat per poder fer humor com fan ells, que a més és tan necessari.
Jo estic convençuda que tots els humoristes importants que hem conegut eren persones a nivell personal, molt serioses i sobretot molt intel·ligents, perquè l'humor només el pot fer la gent intel·ligent. Allò, la llàgrima i la tragèdia, mira, poder ser capaç d'explicar-la a tothom, però l'humor no tant. Bé, en tot cas, Antoni Soler, després d'haver escrit obres sobretot basades en el món polític i de la història de Catalunya, com aquest Història de Catalunya, Modèstia a part, i després una biografia sobre el president Companys, entre altres coses, no em vull pas deixar res, però com que no tenim gaire temps, doncs va treure en sembla que és l'any passat, o sigui, no faria dos anys, però diria que és l'any passat, amb l'editorial Anagrama en català, el llibre El tumor. Aquest llibre ja va ser dur d'escriure per ell, perquè és el dol que va viure com adolescent. Ell tenia només 16 anys, quan el seu pare se li va diagnosticar un tumor que era mortal, i el seu pare va morir amb 58. Es va quedar una mica com el noi de la casa, vull dir, té dues germanes, recordem-ho, hi havia la seva mare, poeta, la Carme Guaix, i Antoni, passats els anys, ha necessitat o va necessitar escriure El tumor. Aquesta vegada ens sorprèn amb una obra que es diu Un bon cel, i és un assaig periodístic també, però que ratlla l'assaig personal de l'estudi sobre la mort, el morir amb dignitat, el viure la bellesa amb dignitat, i ho fa no només amb reflexions personals, que són molt interessants, sinó explicant tot el fet periodístic d'un assassinat que hi va haver, bueno, un múltiple assassinat que hi va haver a Olot, a la residència de gent gran La Caritat, d'un salador que va decidir ajudar a bon morir la gent que ja tenien més de 80 anys i que el considerava ell, que no, la vida ja no hi feien res i que estaven patint. Va matar fins a 11 persones, entre homes i dones, i cap al final els dos o tres últims morts els va matar fins i tot d'una manera molt agressiva, fent-los-hi veure lleixiu o productes corrosius de neteja. Evidentment és un llibre duríssim, que llegint a l'altre poder amb tot el que hem viscut és un moment en què encara ens entra més, però la veritat és que la manera d'explicar d'Antoni Soler, que és un escriptor fantàstic, us el farà llegir de cop, i sobretot, bueno, pensar una mica en la nostra generació, els que ara tenim entre 50 i 60 anys, jo ja en tinc 61, què ens tocarà viure? Què ens tocarà viure perquè, bueno, perquè les residències són tristes, perquè no deixen de ser un aparcament per acabar, és quasi un lloc de desguàs, i perquè no hi ha cap possibilitat de viure amb els fills. És la primera generació que ja ni ens ho hem plantejat ni voldríem, que això és important, eh? Ni voldríem. O sigui que un tema sobre la taula molt important, el que ha posat Antoni Soler, i que m'agradaria moltíssim, ja des de la llibreria, i en fi, trobar la manera de parlar-ne més i de que aquest tema doncs es vagi treballant, perquè no el tenim resolt, com tants d'altres. Però bé, ens toca a la generació que ho patirem més de prop, ens toca començar-hi a posar remei.
Clar, sí que és cert que agafa un tema o un punt de partida aquesta història del Salvador d'Olot, que ara sí. Mateix ja està bastant d'actualitat gràcies al fet de Crims, no? Que això pot al programa de TV3, que això sí, pot ajudar, sí, no? Sí, sí. A avivar l'interès en aquest llibre.
Però pensa que ell ha agafat una història que pot desenvolupar i que pot anar explicant al llarg del llibre, que ha sigut com es comportava aquest noi, quina ha sigut la seva infantesa, fins i tot ha parlat de les condicions geogràfiques de l'entorn, del que és Olot, una zona volcànica, esmenta també els altres assassinats i les altres situacions que ara mateix hi haurà, o de la farmacèutica també, crims que estan anunciant Cardes porta també a la televisió, he vist. Doncs sí, això és una mica el fil conductor d'aquest llibre, però les reflexions constants són molt personals i van molt més enllà d'explicar doncs com una persona amb problemes o no psicològics, mentals, o quin ha sigut els seus motius i el que l'ha mogut a fer això, posar sobre la taula, repeteixo, una situació i una realitat que és la de com està creixent la generació de la gent gran, com no n'hi ha de joves, Què es farà amb tot això i qui, i què tenim per resoldre-ho? Vull dir, a part d'evidentment les pors personals, els dubtes personals i bé, i moltes altres reflexions, fins i tot com quan ets jove que dius jo ja quan tingui 30 anys m'estimo més suïcidar-me allò amb aquella cosa de treure pit, no? Perquè jo, bueno, ja 30 anys ja seré un vell, i després com vas arribar en aquesta edat, ni 30, ni 40, ni 50, ni 60, saps? Vull dir que hi ha textos també que tenen aquest, evident, ho han de tenir, esclar, perquè Antoni Soler això ho porta en l'ADN, no? Utilitzar l'humor de tant en tant, doncs sempre hi ha alguna pinzelladeta en què et fa somriure encara que estiguis llegint un llibre molt seriós, que és el que és el seu autor i el que en aquests moments estic segura el preocupa i el fa reflexionar i ens ho fa compartir amb aquest bon cel. El llibre es diu Un bon cel, subtítol L'exhalador d'Olot i la banalitat de la mort, i l'ha editat La Campana.
Perfecte. Doncs, Teresa, gràcies per la recomanació i parlem la setmana que ve.
Molt bé,
que vagi
bon dia,
molt bé, adéu, bon dia. Nosaltres anem acabant el supermatí i ho fem repassant últim repàs de la previsió del temps. Albert Aparicio, endavant.
Jornada amb temps majoritàriament assolellat amb el pas de pocs núvols alts, més decoratius que altra cosa. La temperatura mínima rondarà els 6-7 graus a l'interior i la màxima superarà els 20 graus. Demà i els propers dies, i també per la castanyada, s'imposa el temps anticiclònic amb domini de la bonança atmosfèrica i temperatura amb tendència a pujar.
Perfecte, Albert. Temperatura amb tendència a pujar. Això no ha de voler dir més mobilitat i més capacitat per fer coses, recordeu. Tornem demà. Que vagi molt bé.